Ràdio Tiana, les notícies.
Durant aquesta setmana renovarà l'asfalt dels carrers del barri de Ciutadella. La majoria de veïns estan d'acord, però també hi ha alguns que creuen que ara no és prioritari. La Tiana del segle XXI ha elaborat un projecte sobre com es podria urbanitzar el doble revolt després de l'obertura del passeig de la Vilesa. Aquesta setmana es reuniran amb els grups municipals per explicar la seva idea. L'entrenador Pep Clarós, en una entrevista a Ràdio Tiana, ha explicat el seu nou projecte al capdavant de la selecció egípcia. El tècnic tianenc ha explicat que aquest nou període ve carregat de complicacions per poder tirar endavant uns jugadors que no es mouen tant per les grans lligues. Tot i això, és un projecte que enfronta amb il·lusió i amb ganes. Ja han començat les obres per tornar a asfaltar els carrers del barri de Ciutadella. Per aquest motiu, entre el 9 i el 12 de desembre, la majoria de les vies públiques d'aquesta part del poble estaran tallades al trànsit. Una informació important per tots els veïns de Tiana, però especialment pels pares que hagin de portar els seus fills a l'escola Tiziana durant aquests dies. El 9 i el 10 de desembre s'asfaltaran els carrers Vicent Ferrandiz, Joan Miró, Doctor Barraquer i l'Avinguda de la Ciutadella. Després, fins al dia 12, les obres passaran als carrers Pau Casals, Josep Pla, Escalfaper i una part del carrer Mates. La majoria dels veïns de la zona consideren que aquesta remodelació era necessària.
Jo crec que aquí ja feia temps que feia falta aquest carrer, perquè està ple de batxes i està tot molt malament. A l'entrada mateix hi ha un sot molt gros.
Jo crec que aquest carrer de Pau Casals sí, perquè està, si tu ho veus, està molt malament, a Passebre i tot això.
Podria esperar més, evidentment, però fa falta.
La reforma més essencial era la del carrer Escalfaper, que serveix de connexió directa amb Can Gaietà. Els tianencs del barri de Ciutadella consideren que tallar els carrers durant uns dies és un preu petit que s'ha de pagar per tenir-los en millors condicions.
Que porta molèsties. Cada cop que es falten algo, fa molèsties. Ho tenim que assumir, no? És així.
Aquestes vies públiques s'han pogut asfaltar gràcies a una subvenció d'uns 112.000 euros que han arribat des de la Diputació de Barcelona. Tot i així, alguns veïns de Ciutadella consideren que hi ha altres canvis al poble que són prioritaris.
Yo creo que no, que ahora no era necesario esto. Hay cosas más importantes que hacer.
D'altra banda, hi ha alguns veïns que valoren que encara s'han de fer modificacions respecte al trànsit de vehicles al barri.
El que estem una mica enfadats els veïnats és que passen masses cotxes pel carrer Pau Casals. I això estem una mica com disgustats, perquè és molt pesat. No deixa de que és un carrer, no és una via, com que puguin passar tants cotxes.
Les obres han començat aquest dimarts 9 de desembre, tal i com estava planejat, però ho han fet una mica tard. Tot i que els carrers portaven tancats des de les 7 del matí, el canvi d'asfalt s'han iniciat passades les 10, una tardança que alguns veïns del barri han criticat perquè ha alterat la seva rutina diària sense necessitat. Durant aquest mes de desembre també s'asfaltaran el carrer Jaume Amat, el carrer de les Flors i el triangle d'aparcament situat davant de l'església.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
La Tiana del segle XXI ha presentat el seu propi projecte per urbanitzar l'espai que deixaria el doble revolt després de l'obertura del passeig de la Vilesa. La seva proposta, segons la plataforma ciutadana, ha estat desenvolupada al costat d'arquitectes tècnics i urbanistes i pretén minimitzar l'impacte del trànsit i prioritzar els vianants. Per això pretenen donar preferència als veïns que vagin a peu en els carrers transversals al passeig de la Vilesa i buscar una bona unió entre aquest projecte i el Retrobem-nos. Està previst que el col·lectiu presenti el seu projecte al grups municipals el proper 11 de desembre a la Casa de la Punxa. Segons un dels portaveus de Tiana del segle XXI, Àlex Rosa, la decisió de convocar els membres del consistori ha vingut motivada per la poca voluntat que hi hauria des de l'Ajuntament del poble que hi hagi un diàleg amb representants de tots els grups municipals i obert cap als veïns.
Algú ha de marcar unes regles del joc més democràtiques i participatives, com hem vist que el govern actual no és capaç de liderar un procés realment participatiu i democràtic, canviem les regles i ho assumim nosaltres.
Des de la plataforma ciutadana asseguren, per exemple, que l'última ponència tècnica on es va parlar del projecte no es va convocar els membres de l'oposició. Tot i així, segons Àlex Rosa, no creuen que la reunió del proper dijous impliqui grans canvis en el projecte d'urbanització o en l'actitud del govern municipal.
No creiem que canviïn la seva actitud ni el seu tarannà, però sí posar les cartes damunt la taula i que els partits de l'oposició, que fins ara també es queixen d'opacitat i molta manca de transparència, coneguin realment que s'hi està coent.
La plataforma ciutadana, per tant, té les seves esperances dipositades en que la trobada suposi un canvi en el punt de vista de l'oposició. Caldrà veure si aquest objectiu s'assoleix o no. De moment, CiU, Gent i PP han confirmat la seva assistència. Avui, per acabar, Sergi Quevedo parla amb l'entrenador Pep Clarós, el que ara comença un nou projecte al camp de bat de la selecció egípcia.
Pep Clarós, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda per mi, bon dia per tu. És aquell canvi d'horari perquè el Pep Clarós està a Canadà. Primer de tot, Pep, moltes gràcies. Ens ha costat poder trobar una hora per trobar-nos i poder parlar, però bé, teníem ganes de parlar amb tu sobre aquesta nova feina com a seleccionador egipci. Pep, la primera pregunta que em ve al cap i que li ve a tothom és com t'arriba aquesta oferta?
Bé, jo l'any passat vaig estar fent un clínic internacional a Alexandria i a partir d'aleshores vam mantenir contacte, i sobretot al setembre, després de la fase, després del Mundial que Egipte va estar, i després de la fase de classificació d'Uganda, que ells van passar, ells van decidir que no continuaven amb l'entrenador que tenien, i aleshores em van proposar i vaig acceptar. Coneixia l'equip i coneixia una mica la direcció, així que, bueno, una mica fàcil ha sigut. Com que, a més, no coincideix amb la feina de Canadà, que és just a l'acabar, doncs perfecte.
Això anava a dir-te, no sé si et condiciona una cosa amb l'altra, si no et condiciona, fantàstic, no?
No condiciona, l'únic que és, evidentment, doncs, tens que anar controlant més jugadors, tens que anar fent un seguiment i, sobretot, doncs, tens que fer un país que la llengua, no, evidentment, nosaltres ens comuniquem amb anglès, però vull dir que el seu món és el món àrab, però, aleshores, doncs, no és tan fàcil, no? Si em diuen un nom d'un jugador, doncs, és molt fàcil trobar-lo, si em diuen un nom d'un jugador àrab és molt més complicat fer-li un seguiment. És més difícil, no? Però, bueno, es parla de la feina.
Precisament vam poder veure la selecció egípcia al Mundial d'aquí a Espanya i vam poder veure una selecció que tothom destacava el mateix, la ventafocs del Mundial, però una selecció que té molt futur i jugadors molt joves, que això sempre és interessant.
Bueno, jugadors joves, els més bons, dos no hi van ser-hi, que un probablement pugui estar a la NBA, que va estar lesionat, i després hi ha un altre que ara està a Louisville, que és una de les universitats fortes, que tampoc va ser i està escollit en la selecció de la resta del món. Aquests dos nanos sí que estan molt bé i canvia l'equip, evidentment, si són o no hi són. Però després, sobretot, la selecció sub-18 ha sigut campiona d'Àfrica, o sigui que ara anirà al Mundial de la categoria, i en allà també pot ser que hi hagi un parell de nanos més. I després, bueno, la veritat és que a nivell internacional màxim, amb Àfrica, doncs, ells estan a dalt, entre els 4 o 5 primers, però a nivell mundial, evidentment, quan tens que jugar contra potències europees o americanes, evidentment, pateixen molt, no? Aleshores, el primer que es tindrà que fer és reduir aquesta distància, pujar la africana perquè es pugui estar sempre entre els 2-3 primers, no només un any que pugui ser i després no apareixin en 20 anys més, i després, sobretot, que t'ho deixis com una mica estructurat perquè tots els equips tinguin accés a tots els nanos joves, tinguin accés a que la selecció continuï sent competitiva. Aquest any en la selecció a Egipte hi havia 7 jugadors pràcticament per sobre dels 30 anys. Això vol dir que, per més qualitat que tinguin, evidentment això es va acabant. Llavors es van anar donant un relleu, però sense deixar de ser competitiu, no només a Àfrica, sinó millorant perquè internacionalment ho siguis, no?
Els dos jugadors que deia són la Sepp Marey i l'Ehap Amin, no? Que són els dos puntals que han de ser d'aquesta selecció de futur.
Bueno, el Marey sí que és un jugador de primer nivell. L'altre és el jugador més ben pagat de la lliga més cara que juga al Middle East, i el Líbano. Llavors és un jugador que té 35 anys i ja no vindrà. Jo crec que és difícil que aquest noi pugui venir perquè estem parlant de que vagis on vagis d'aquests països, tu dius el seu nom i et diuen la llegenda, el coneixen com la llegenda. Qui no coneix ningú, és un jugador que jo quan el vaig veure em vaig quedar absolutament sorprès com un jugador de tant nivell no està a Euroliga o a la NBA. I llavors, és un jugador que evidentment econòmicament té contractes de màrqueting, de publicitat, està en una altra història, no té res a veure amb la realitat ni d'Àfrica ni d'Egipte, ni de ningú lloc dels que nosaltres estem acostumats a veure. És un jugador que menja part, diguéssim, i no crec que pugui hi estar. Ojalà, no? Però no crec.
Parlàvem d'aquesta selecció egípcia. I una curiositat, va ser campiona d'Europa, la selecció egípcia, el 60 i algo, em sembla que va organitzar ell un europeu, aquestes coses rares del món del bàsquet, però ara el principal objectiu és el campionat d'Àfrica, no? Abans del preolímpic, o si no, guanyar-lo i oblidar-se del preolímpic, no?
Exacte. El primer que hi ha és això. Hi haurà uns jocs àrabs, els jocs panàrabs, que són ara la primera setmana de juny, segurament, i és possible que siguin el mateix a Cairo. Ja són els primers jocs, però bueno, és una competició que no dona accés a res més que ser campió àrab, no? Però no et classifica. L'altre sí que serà a Túnez i que serà a mitjans, principis d'agost, no està definit, que és l'afrobàsquet i que aquest sí que classifica, si quedes primer. Si no quedes primer, doncs després, segons la posició que quedes, tu amb els altres segons, tercers, quarts, cinquers que no han classificat d'Europa, d'Amèrica i d'Austràlia, em sembla que també Texas o Austràlia i Nova Zelanda van a competir per un preolímpic en el mateix any de les Olimpiades, normalment, i els dos o tres primers són els últims, els altres. Les Olimpiades sempre són més difícils en el sentit que no hi van 24 equips, sinó que hi van 16, llavors està molt més reduït i la classificació és molt cara. Si es queden fora Rússia, Grècia, sense saber que hi ha Alemanya, Itàlia, imagina't, no?, el nivell que ha d'haver-hi. És molt difícil de salir.
Complicat, complicat. Per tant, hem d'anar a afrobàsquet, no?
Sí, és el primer pas, és afrobàsquet, i intentant allà, jugant fora de casa, amb una selecció que ja va quedar fora l'any passat, sorpresivament, que és Túnez, i tenint en compte que Angola, sembla que dels últims 25 anys ha quedat primera als 25, no? O sigui que, i en altres seleccions com, que no van estar bé, com Nigèria, que tots coneixem jugadors nigerians a la CB, a l'Euroliga i a la NBA, no? Si venen tots, doncs es complica tot més.
Això anava a dir-te, Egipte no és un gran exportador. Sembla que va haver-hi un pivot fa uns anys a la NBA, si no recordo malament, però va ser tallat. Però clar, parles de Tunísia i sempre tens com a mínim un parell de jugadors. Tunísia, segur que trobes algun jugador, Angola seguríssim i Nigèria fixa, és a dir que no és potser la potència més gran a Egipte, no, ara mateix?
No, i tu em dius aquestes tres i llavors no em dius res, també. Senegal, que ha guanyat dos partits aquí,
exacte,
va guanyar Croàcia d'un, i em sembla que va perdre França, que era que el final és medalla, de dos o tres, i que va tenir un altre partit que va guanyar. O sigui, quan tots aquests es porten tot el seu talent, que aquest és el primer problema que tenen, no? Perquè els bons estan competint amb molts d'ells a NBA, quan els porten a tots, el seu nivell és molt alt. L'altra cosa és que, evidentment, tàcticament doncs, tenen una desorganització diferent, però també el seu atleticisme és absolutament descomunal. Aleshores, Egipte està entre la barreja. Tu has dit, el 60 Egipte va jugar al campionat europeu siguent un país africà. O sigui, ells estan més físicament de la tipologia del jugador europeu que no del jugador africà. No pel color, sinó pel seu atleticisme. No? Llavors, estan a mig entre els dos camins, no? Estan entre els dos camins.
Pep, s'ha de preguntar, perquè és una cosa que s'ha vist durant molt de temps, els problemes que hi ha hagut a Egipte durant els darrers temps. No sé si això et condiciona o no et condiciona. Tu has estat a Alexandria fent un clínic, és a dir, ho has pogut veure. Com ho veus tot aquest problema? Pot ser un problema per tu, això?
Bueno, la veritat és que jo només puc parlar per una setmana que he estat. La setmana que vaig estar va ser fantàstica. Fantàstica, t'estic dient, boníssima a tots els nivells. M'ha sorprès de tot i tot positiu. O sigui que jo no estic allà en el dia a dia i per mi és difícil. Jo sempre dic, jo sé que Egipte, el Cairo, no és Formentera, però evidentment, clar, nosaltres, quan sentim que hi ha un conflicte a Ucrània, doncs diem, uf, pobres, aquella gent que estan fotent tiros, que passen avions per sobre casa d'ells, no sé què, i està a hora i mitja d'avió de Barcelona. Això està molt més lluny, tots els problemes que hi ha està molt més lluny del Cairo que tot això. Aleshores, simplement quan una cosa és llunyana i no la coneixem, tendim a primer, és com un menysprear-ho o descalificar-ho, i segon, com que no ho coneixem, doncs pensem, bé, pues, Àfrica pues, està malament. Ja, però és que Àfrica és quasi tres vegades Europa. No, és que, uf, hi ha hagut un problema, anem a veure, a Panamà. Hi ha hagut un problema a Panamà, i dius, home, i és que a Panamà, de Canadà, està a la vora, et poden dir, bueno, doncs mira, hi ha
18 hores quasi per arribar, només que faci una parada d'avió una mica de 4-5 hores, hi ha 18 hores per arribar a la Toronto-Panamà. Llavors, tot és les distàncies, els espais, quan no es coneixen, es tendeix a dir, bueno, però, aviam, el que et dic, jo sé que el Middle East no és Formentera, no? Però, bueno, vaig a un país on tots els conflictes que hi ha, quan hi ha un problema greu, s'estan resolvent al Cairo. Totes les reunions internacionals a nivell polític s'estan reunint la gent al Cairo, a Egipte. O sigui, estem parlant d'un país amb una força, com et podria dir, d'Europa, Alemanya. La gent no l'està veient, però quan estem parlant del Maccabi Tel Aviv, que juga igual demà contra el CSKA, doncs, bueno, porten aquí 2 anys que s'estan matant cada dia a 2 quilòmetres, però matant-se, tirant-se bombes. I, com que ja ho hem sentit molt, normalitzem. Bueno, estem parlant de realitats diferents i s'ha de conèixer. Jo et dic, el que jo he conegut no puc parlar-ho d'una manera pejorativa, ni molt menys. Però, bueno, evidentment, sempre un té que anar amb les orelles i amb els ulls ben atents, no?
Qui t'acompanyarà en aquesta aventura egípcia?
M'enduc el meu ajudant portuguès, que també va estar amb mi Mèxic en la selecció i que també està aquí ara amb mi a Canadà, perquè és un entrenador que coneix com treballo, que em dona moltes coses de les que jo necessito i que la Federació Egipta, a part que em dona 2 ajudants, em permet portar-me, no? Llavors, és una persona que em fa molta feina, que m'interessa tenir-la al costat.
Tens contracte, en teoria, fins al final de l'Afrobàsquet. Creus que quan s'acabi l'Afrobàsquet s'haurà acabat o potser no?
Si es classifica, quedo renovat automàticament. Si no es classifica, hi ha opció de negociar. Però, bueno, això, si dic la veritat, primer hem d'arribar allà, després hem d'entrenar, després hem de jugar el primer campionat, després el segon, i després, si estàs tu content i ells també, ja en parlem. I si no, doncs mira, cap a casa.
Lamà, moltes gràcies i fins aviat, no?
Sí, clar, és que no, la gent a vegades té una preocupació molt gran pel futur i crec que el més important és el dia a dia i sobretot el present, que és el que hem intentat estar bé tots cada dia, no?
I estàs també al Halifax Raymond, a Canadà, nova aventura a la Lliga Canadenca. Què té aquesta Lliga que t'atrau tant, Pep?
Bueno, primer és el de sempre, no és una aventura, és un treball, no? Llavors, el que té és, com qualsevol treball, una responsabilitat de guanyar, d'intentar fer-ho bé. Fa 3 anys, quan hi vaig estar, i vam acabar quedant a vegades 8 i 9.000 persones, sobretot a sèries finals, vam arribar a final i va haver-hi un ambient molt maco. I sobretot que el després, quan hi vam anar, hi ha hagut una baixada, l'equip ha quedat bastant malament o molt malament els últims 2 anys, i aquest any, quan he tornat, doncs, bueno, el primer partit eren 1.500 persones. Ara, l'últim partit, ja vam tenir 5.500, això vol dir que ja va pujant, i l'afició, doncs, és lleial si tu guanyes, no? I llavors, això, no? Farem una temporada de mà, que serà molt interessant, serà dura, perquè tens 8 americans a l'equip, i això canvia molt a nivell tàctic, i sobretot si vols jugar amb característiques europees, però aprofitant l'atleticisme dels jugadors, no? I intentarem fer-ho.
No sé si moltes vegades quan he parlat amb tu, Pep, sempre em dius el mateix, són coses a curt termini. Et segueixes plantejant el curt termini o ja no tant?
No em plantejo més que avui tenim un partit, la setmana que ve en tenim un altre, l'altre en tenim un altre, i no més lluny. Si de veritat, d'aquí 2 setmanes no sé contra qui juguem, ni em preocupa molt ser quants partits tenim que jugar i ser la programació d'entrenaments i fer tot això, però només em preocupa una mica el dia a dia i la setmana següent, no gaire més, perquè no, tot la nostra vida no, tot és provisional i la nostra feina encara més, no?
Doncs esperem que et vagi molt bé aquesta aventura i, Pep Clarós, moltes gràcies.
Molt bé, una abraçada a tothom.
Adéu, bona tarda.
Durant aquesta setmana renovarà l'asfalt dels carrers del barri de Ciutadella. La majoria de veïns estan d'acord, però també hi ha alguns que creuen que ara no és prioritari. La Tiana del segle XXI ha elaborat un projecte sobre com es podria urbanitzar el doble revolt després de l'obertura del Passeig de la Vilesa. Aquesta setmana es reuniran amb els grups municipals per explicar la seva idea. l'entrenador Pep Clarós en una entrevista a Ràdio Tiana ha explicat el seu nou projecte al capdavant de la selecció egípcia. El tècnic tianenc ha explicat que aquest nou període ve carregat de complicacions per poder tirar endavant uns jugadors que no es mouen tant per les grans lligues. Tot i això, és un projecte que enfronta amb il·lusió i amb ganes.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.